Constantí Ràdio, al 97.9 de la FM.
L'informatiu. Tota l'actualitat local i comarcal.
Bona tarda, és divendres 11 d'octubre. Comença l'informatiu. Fins al 31 de desembre de 2019 es poden sol·licitar les subvencions destinades a bonificar l'impost sobre els béns immobles de les finques rústiques cultivades i netes del terme municipal de Constantí.
Els beneficiaris d'aquesta subvenció són els titulars de béns immobles de naturalesa rústica del terme que mantinguin en estat d'explotació o en el seu defecte sanejades o netes les finques de la seva propietat. Ho ha explicat a Constantí Ràdio l'alcalde de Constantí, Òscar Sánchez.
Sí, a veure, l'objectiu d'aquesta subvenció pues, és això, no? mantindre pues, el camp, pues, que previndre, no? Incendis i mantindre al final pues, amb aquesta petita ajuda, reconeixem pues, que és una ajuda petita, però que tot suma, no? Tot suma i creiem positiu pues, per tal de mantindre, no? Aquests solars i camps pues, que estiguin nets i cultivats.
La partida anual que destina l'Ajuntament a aquestes subvencions és de 14.000 euros i la quantia de l'ajuda pot arribar fins a un 30% de la quota líquida de l'IBI rústic. Els impresos per sol·licitar la subvenció es poden demanar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament, que cal adjuntar una còpia del DNI i els darrers rebuts de l'IBI de finca rústica.
I Adif, l'administrador d'infraestructures ferroviàries, ha informat que ja ha enllestit el període de proves i els recorreguts de fiabilitat de la variant de Vandellòs del corredor mediterrani. Aquests tràmits donaran pas ara a la formació dels maquinistes amb la previsió de posar la infraestructura en servei abans de final d'any. La darrera setmana es van fer 386 recorreguts de fiabilitat entre l'Hospitalet de l'Infant i l'estació d'alta velocitat del Camp de Tarragona, passant per l'intercanviador d'ample de la Boella i entre l'Hospitalet i l'estació urbana de Tarragona. En conjunt, els trens van sumar uns 15.000 quilòmetres en 5 dies. Els primers resultats de la fase de proves, que s'ha fet amb trens comercials de Renfe, són altament positius, segons ha informat Adif.
L'ens gestor d'infraestructures ha informat que les proves de fiabilitat han sotmès la infraestructura i les instal·lacions a escenaris de màxima exigència per verificar que el seu comportament compleix els paràmetres d'homogeneïtat, fiabilitat i estabilitat. El darrer escenari abans de la connexió de la variant i la posada en servei comercial serà el període de formació de maquinistes a Renfe, que començarà amb l'informe de resultats als recorreguts de fiabilitat que s'han fet. El nou traçat, que és apte per a alta velocitat i el tràfic mixt de passatgers i mercaderies, connectarà el corredor mediterrani des de Vandellòs amb la línia de l'alta velocitat Madrid-Barcelona, frontera francesa, i amb la línia d'ample convencional Tarragona-Reus. El nou projecte permetrà augmentar la capacitat i l'operativa per tota mena de tràfic en el tram entre Vandellòs i Tarragona, que encara avui és de via única, i escurçar una mitja hora el temps de trajecte entre Barcelona i València.
I la Universitat Rovira i Virgili ha estat el punt de trobada de diferents iniciatives mediambientals i energètiques de la Catalunya Sud en el tancament de les jornades d'energia climàtica i transició energètica. Han estat les primeres d'aquestes característiques organitzades per una universitat de l'Estat i han servit per llançar el repte de transformar el model energètic de les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona, així com posar en valor el potencial del territori. En la trobada hi han participat científics, tècnics de diferents àmbits, empresaris, polítics o representants sindicals que han aportat diferents punts de vista sobre com s'ha d'afrontar el canvi climàtic en un territori que en patirà molt les conseqüències. En el debat s'han plantejat diferents missions per dur a terme en el futur, com ara portar a la Ribera d'Ebre una fàbrica de bateries de nova generació que permeti reactivar el teixit industrial de la comarca abans que d'aquí uns anys tanquin les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs. També s'ha parlat de fomentar el cooperativisme energètic entre els ciutadans.
En aquest sentit, el vicerrector de la URB, Francesc Díaz, ha apuntat que si des del territori surten iniciatives potents que es basin en la gestió pròpia de l'energia, els polítics no s'hi poden negar. Per tal d'impulsar iniciatives d'aquest tipus a les Terres de l'Ebre, la rectora de la URB, Maria José Figueras, ha avançat que amb la Diputació de Tarragona presentaran propostes a les convocatòries dels projectes d'especialització i competitivitat territorial per tal d'obtenir finançament. D'altra banda, Figueras ha expressat la seva satisfacció pel bon funcionament de les jornades i per haver atret més d'un centenar de persones i ha deixat la porta oberta a organitzar una segona edició.
I ara, encara en clau de la URB, la rectora de la Universitat Rovira i Virgili, Maria José Figueres, ha expressat la seva decepció per la proposta de la Generalitat de dotar amb 100 milions d'euros més les universitats públiques per l'any vinent. Per Figueres, en realitat, l'increment és zero, perquè ha dit que dels 100 milions, 62 aniran destinats a augments salarials i endarreriments, mentre que la resta seran reduccions de taxes i increments de beques per als alumnes.
Tot i això, Figueres ha mostrat una franja d'esperança davant la possibilitat que la Generalitat pugui ampliar la dotació. Assegura que la previsió era d'uns 140 milions.
Jo crec que sí, però una decepció que, en vez de dir-vos que potser és una decepció absoluta, és una decepció amb una franja d'esperança, amb aquesta idea de que estudiarien a veure si hi hauria alguna altra partida que es pogués utilitzar, no?
Més notícies. El col·lectiu d'infermeres reclama dotar de més professionals als centres sanitaris, especialment a l'assistència primària, on han de treballar amb la meitat del personal necessari. Així ho han reclamat aquest dijous durant el primer congrés d'infermeria familiar i comunitària organitzat pel Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona al Palau de Congressos de la ciutat. La vocal del Col·legi d'Infermeres, Glòria Carol, ha detallat que a l'Estat hi ha 6 infermeres per cada miler d'habitants, mentre que en alguns països d'Europa s'arriba a 9. Carol ha alertat que a causa de l'envelliment de la població hi haurà molts més malalts crònics que requeriran una atenció mèdica més continuada. El col·lectiu també ha volgut denunciar la seva invisibilitat.
Doncs ens faltarien la meitat de professionals per poder assumir tota aquesta cronicitat que cada cop va augmentant, tota la dependència, no? Que cada vegada hi ha més dependència a la gent, i això fa que nosaltres haguem de sortir més dels centres de salut i acostar-nos a més a totes les cases, no? de la gent.
Malgrat la seva especialitat, que fan en acabar el grau d'infermeria i que els especialitza en la cura i atenció a les persones malaltes, a la família i a la comunitat, la seva visibilitat dins del sistema no ha millorat. Una de les qüestions que han posat sobre la taula és que tota persona té assignada, a més d'un metge de família, una infermera de primària, si bé la majoria de la població no ho sap. En el Congrés de Tarragona s'hi ha reunit uns 240 professionals de la demarcació, que representen un 80% dels equips tècnics que hi ha. Entre els temes que s'hi han tractat hi ha tallers sobre nous dispositius, sensors o bombes d'insulina, a més de xerrades sobre com cuidar-se a si mateixes.
I PortAventura World preveu posar en marxa la primavera de l'any que ve 22.000 panells fotovoltaics que li permetran cobrir un terç del seu consum energètic amb energia solar. Segons informa la companyia, el projecte ocuparà 100.000 metres quadrats i es convertirà en la major planta fotovoltaica d'autoconsum en un complex turístic a Europa. Tindrà una potència instal·lada de 8,5 megawatts i evitarà l'emissió a l'atmosfera de 4.000 tones de diòxid de carboni l'any. La inversió s'enfila als 6 milions d'euros. El projecte s'emmarca en l'estratègia de responsabilitat corporativa de la companyia i forma part dels compromisos ambientals orientats a reduir el consum i a la transició energètica.
El director general de PortAventura World, Fernando Aldecoa, ha assenyalat que la planta fotovoltaica actua de palanca per promoure el canvi cap a un món més sostenible i responsable. Aquesta visió, segons Aldecoa, els permet continuar sent líders en sostenibilitat entre les destinacions turístiques internacionals.
I abans de la informació esportiva, us expliquem que dos ocupants d'una avioneta van morir dijous al vespre en estavellar-se amb la parella Bonastre, al Baix Penedès. Segons han informat els bombers de la Generalitat, la parella havia sortit de l'aeroport de Sabadell i havia d'aterrar a l'aeroport de les nostres comarques, per causes que es desconeixen i que està investigant la Unitat Tècnica de Seguretat Aèria dels Mossos d'Esquadra. L'avió va caure a prop de Mas Gatell, a uns 800 metres del quilòmetre 10,5 de la carretera T-202.
Era un vol en pràctiques i les víctimes encara no estan identificades. L'avís es va produir quan faltaven 4 minuts per les 9 del vespre a través del centre de control d'AENA, que havia perdut la comunicació amb el vol. Es van activar llavors els bombers i salvament marítim per si l'aparell havia caigut al mar. Els primers van localitzar l'avioneta a les 22:47 al mur perimetral de la finca. A més dels bombers i salvament marítim, han intervingut en aquest incident els Mossos d'Esquadra, el Sistema d'Emergències Mèdiques i el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya de Protecció Civil.
Constantí Ràdio. Esports.
Obrim la informació esportiva. L'equip júnior del Club Gimnàstica Estètica Constantí rebia la setmana passada una de les distincions del Premi Auriga Foscos 2019 que atorga el Consell Esportiu del Tarragonès. Aquest reconeixement ha estat la rúbrica a la brillant temporada 2018-2019 d'aquest equip, que va tenir com a moment culminant la participació en el Campionat del Món de Gimnàstica Estètica de Grup, que va tenir lloc a Cartagena, finalitzant en una brillant setena posició.
Una de les integrants d'aquest equip júnior la temporada passada, Núria Yepes, ha expressat a Constantí Ràdio la satisfacció de tot l'equip per haver rebut un reconeixement a petició de l'Ajuntament de Constantí.
Sí, el regidor va escriure al club conforme havien vist de que era bo donar-nos aquest premi, ja que aquesta temporada ha sigut de molts èxits i bueno, estem molt contentes d'haver rebut algun reconeixement, ja que hem fet molt d'esforç aquesta temporada i els objectius han estat complerts.
D'altra banda, Núria Yepes també ha valorat l'experiència de participar en un campionat del món amb equips de molt alt nivell procedents d'altres països.
Sí, bueno, gràcies a les classificacions de les Copes d'Espanya hem aconseguit arribar al campionat del món i per mi el més important ha sigut arribar a aquest campionat i haver quedat amb una merescudíssima setena plaça. És molt xocant, ja que no... Sí que estàs al mateix país, perquè aquest any s'ha fet aquí a Cartagena, a Espanya, però estàs amb gent totalment diferent, com... No és el mateix anar a una Copa d'Espanya que tot és en espanyol i les jutges també són d'aquí i tot és casa. Mm-hmm. Llavors, encara que s'hagi fet aquí a casa, és tot en anglès i bueno, doncs pots compartir pista amb russes o finlandeses, gent que està a l'altra punta del món i la tens al costat entrenant.
Anem al futbol. El primer equip del Centre d'Esports Constantí rep aquest diumenge al Municipal La Coma al Sant Salvador, un partit corresponent a la sisena jornada de Lliga. El conjunt constantinenc buscarà aconseguir la victòria a casa davant d'un rival que es troba només una posició per sota dels verdigrocs i amb un punt menys.
El partit tindrà lloc a les 5 de la tarda i arriba després que la jornada passada el Constantí aconseguís un punt molt important en empatar al camp del Segur de Calafell.
En bàsquet, després de sumar la primera victòria del campionat el passat diumenge, el Club Bàsquet Constantí Black rep aquest diumenge la visita del Club Bàsquet l'Ametlla de Mar, en partit que es disputarà a les 7 al Pavelló Poliesportiu Municipal. Serà el segon partit consecutiu a casa del Black davant un rival que presenta el mateix balanç en aquestes dues primeres jornades de Lliga, una victòria i una derrota.
Per la seva banda, el Constantí Green, que va descansar la setmana passada, buscarà sumar la seva segona victòria a la pista del Morell B, en partit que jugarà diumenge a les 4 de la tarda. I finalment, l'equip femení, que també va tenir jornada de descans el passat cap de setmana, buscarà la seva primera victòria a la pista de l'Arbós dissabte a 8:15 de la tarda.
Pel que fa al Nàstic, visita aquest dissabte a les 6 de la tarda al València Mestalla, en partit corresponent a la jornada 8 del campionat de Lliga. Després de l'empat al nou estadi davant del Castelló del passat diumenge, el conjunt granà és ara 16è a la classificació del seu grup, amb només 6 punts.
El partit es disputarà a l'estadi Antoni Buixades de la Ciutat Esportiva del València i el podreu seguir per Constantí Ràdio a través de la retransmissió que oferirà Ràdio Ciutat de Tarragona.
Arribem al final de l'informatiu. Abans, com sempre, volem conèixer la previsió del temps per les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Hola, bon dia. Els núvols tornaran a ser protagonistes del temps avui al Camp de Tarragona. Deixaran el cel molt ennuvolat o cobert, especialment al matí, també a partir del vespre, mentre que al centre de la jornada pot obrir-se alguna clariana i podem veure una miqueta més el sol. La temperatura serà semblant a la dels darrers dies. En general es mourà entre els 22 i els 23 o 24 graus, la temperatura màxima, i el vent serà fluix de component sud, potser amb algun cop fort a la costa aquesta tarda. De cara al cap de setmana, doncs més del mateix, el cel en general estarà molt ennuvolat tant dissabte com diumenge i sobretot dissabte al matí podria caure algun plogim aïllat que fins i tot podria anar acompanyat de fang. La temperatura serà molt semblant i de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Amb el temps arribem al final de l'informatiu d'aquest divendres 11 d'octubre. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que els serveis informatius tornen a Constantí Ràdio amb els butlletins de les 3 i de les 7, també durant el cap de setmana, amb el resum informatiu setmanal de Constantí Ràdio, el dissabte i el diumenge a les 10 del matí i a les 2 de la tarda. Nosaltres tornem dilluns, serà com sempre a partir de la 1. Fins llavors, gràcies per la vostra atenció i que passeu un molt bon cap de setmana.
Obrim ara el quios per repassar la premsa local i comarcal. Avui iniciem el recorregut a comarques de Ponent amb el diari Segre, que obre edició titulant que una empresa de Reus es queda al resort de Buitaüll i n'assumeix els 53 empleats.
També ha adquirit per 250.000 euros dos hotels i un grup d'apartaments al Pla de l'Ermità. L'empresa també pagarà 2 milions a la Seguretat Social i evita així les indemnitzacions. Fotografia per l'esport avui al Segre, un esport inclusiu, i titula Lleida amb bàsquet sense barreres. El CB Pardinyes, en cadira de rodes, comença a competir demà.
Al diari de Tarragona hi llegim que l'empresa de mercats està en fallida. Espimsa necessita urgentment 835.000 euros per pagar nòmines a proveïdors i a bancs.
La fotografia de portada és per la fira multisectorial Expro Reus, que hi va obrir portes amb l'automoció com a protagonista. El president de Pimec va ser l'encarregat justament d'inaugurar-la.
Pel que fa a l'edició abrenca del mateix rotatiu, obre portada publicant que el síndic exigeix nous plans d'emergència nuclear.
Sí, us ho hem explicat, de fet, al Notícies en Xarxa, un informe assenyala les mancances tecnològiques i de les carreteres d'evacuació. El diari Ebre també es fa ressò de l'accident de trànsit d'ahir a l'AP7 a l'altura d'Ulldecona, on va morir un camioner de 44 anys. A la imatge veiem el tràiler bolcat en un tram que acumula molts accidents, segons apunta el mateix rotatiu.
Un virus informàtic s'estén massivament i afecta almenys 6 empreses de Girona. Aquest és el titular destacat del diari de Girona. Es tracta d'un ciberatac molt virulent que funciona de manera dirigida per hackers que exigeixen cobrar un rescat econòmic pagat en monedes digitals.
El diari de Girona, però, avui també titula que la Policia Nacional ha detectat en un any 400 menors migrants sols a la demarcació. El cos n'ha localitzat un centenar a les fronteres i n'ha tramitat l'entrega i la documentació. El rotatiu, però, també es fa ressò avui d'un estudi que determina que el Mediterrani s'escalfa un 20% més que la mitjana mundial.
Seguim recorregut ara per la Catalunya Central. El Regió 7 obre portada explicant-nos que l'Ajuntament de Manresa està sospesant deixar de convocar el pressupost participatiu. Durant 5 anys ha dotat amb fins a 200.000 euros projectes proposats per les entitats i decidits en votacions.
Espai destacat, però, també avui al Regió 7 pel projecte d'incinerar residus a la tèrmica de Cercs, que, diu el diari, neix creant tensió. Els assistents a l'assemblea informativa pressionen l'alcalde, que respon a la crispació oferint diàleg, i 300 persones es manifesten davant l'Ajuntament per aturar una inversió que creuen contaminant.
I com cada divendres, tancarem el repàs a la premsa fent un cop d'ull a les dues edicions del 9-9. L'edició vallesana obre subratllant que Aiguafreda i Santa Eulàlia reclamen actuacions al riu per aplacar els aiguats. 25 anys de les inundacions del 1994 que van desbordar el Congost i el Tenes.
I pel que fa a l'edició d'Osona i el Ripollès, el 9-9 obre portada titulant que la moció de censura a Viladrau dona l'alcaldia a Noemí Basties. Els independents governaran en minoria. Junts per Catalunya hi va votar a favor, però continuaran a l'oposició.